bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, un espai patrocinat per Gestoria Fernández, que els ofereix assessoria fiscal, laboral, comptable i d'àrea jurídica. Els nostres tertulians avui s'han hagut de posar els auriculars. Tenim en Juan Ramón a la distància, bon dia.
Muy buenos días.
Sentim alto y claro, eh? Això està bé, està bé.
Perfecto, perfecto, gracias.
Francesc Gaspar, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Narcís Quintana, bon dia.
Bon dia.
Jo avui plantejava un tema d'habitatge, perquè ahir al migdia he rebut la notícia que la Generalitat de Catalunya inclourà 131 municipis més. Jo no sabia que existia, sabia que s'havia fet alguna cosa del topall del preu dels lloguers, no sabia que hi havia una llista de 140 municipis molt tensionats pel preu de l'habitatge, i han afegit 131 municipis a aquests 140 que ja existien. I, per sorpresa meva, doncs, me vaig fixar en els de l'Alt Empordà, que, de fet, aquí a l'Alt Empordà, a la llista anterior, només hi teníem Figueres, i ara s'hi afegeixen doncs, tots els de la costa, i s'hi afegeix Vilafant i Peralada, que són més de l'interior. Mirant el mapa així, a grosso modo. Cosa que jo crec que... Em sobtava que a l'anterior llista només hi hagués Figueres, perquè molt tensionats pel preu de l'habitatge, el primer que em va venir al cap va ser Castelló, Roses, Cadaqués, l'Escala també algun cop l'Eva que ens ho ha explicat. Clar, s'ha de regular el preu del lloguer? És la pregunta.
Home, el que s'ha d'intentar és que l'habitatge sigui assequible per tothom, no? Diguéssim, vull dir, l'habitatge és un dret fonamental. I jo suposo que arrel d'això, doncs, que els preus estaven disparant de mala manera, suposo que, i bàsicament degut també a l'especulació i tot el que comporta el món urbanístic, entenc jo que han hagut de fer alguna cosa. No et sabria dir...
Si aquesta és una bona mesura o
no. Si és una bona mesura, però jo m'imagino que el que estan és intentant regular aquesta situació, no?
Narcís, com ho veus tu?
Una situació molt difícil de regular, perquè hi ha molt de llocs que, a més, encara que s'intenti regular, no hi ha pisos de lloguer. Jo, com junquerenc, que la setmana passada i aquesta m'han demanat tres persones si coneixia algun pis per llogar. No n'hi ha. I sé que les habitacions a la Jonquera s'alloguen per uns 400 euros. Una senzilla habitació. És molt difícil. El problema ve de no haver fet durant tant d'anys vivenda pública i de no haver tingut una idea clara amb la vivenda, com amb tantes coses, no s'ha tingut.
Juan Ramón, ¿tú cómo veus? ¿Se ha regulado o no?
A ver, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que he oído hasta ahora. O sea, primero, el derecho a la vivienda es derecho basado en la Constitución española. Desde luego, quiero decir, es un derecho que queda vacío y hueco de contenido si no se construyen viviendas. Y ahí estoy en lo que ha dicho Narcís, y que describe muy bien la situación del mercado. Pero me parece que la visión que están dando mis amigos los tertulianos es una visión un poco unilateral y un poco incompleta, si me permite decirlo así. Es decir, en España actualmente el gobierno, el candidato al gobierno para llegar a la presidencia del gobierno prometió construir 800.000 viviendas sociales durante su mandato. Repito, prometió construir...
Ai, que t'hem perdut. El govern t'ha tallat, em sembla, eh? Se li deu haver bloquejat la pantalla o alguna història. Clar, la vivenda social és importantíssima. Però que...
Oye,
sí, ara sí. És que t'havíem perdut momentàniament, Juan Ramón. Com vulguis. Aviam, he tornat a perdre. Se li va. Juan Ramón, se te'n va la veu. Anem perdent a moments. Clar, és important que es construeixi també habitatge públic, no? No sé si ha de ser... És que aquí també hi ha la diferència entre habitatge públic i habitatge social.
¿Se me oye?
Ara sí, hola. Has tornat, sí. Digues. No. Només sentim el se me oye i no el sentim més. No sé quin és el problema. Clar, jo deia que també habitatge social és una cosa i habitatge públic és una altra. I per públic no n'hi ha. O n'hi ha molt poc, no?
i parc privat a uns preus relativament assequibles, tampoc.
Clar, que el problema també és que com que només és privat, el privat pot posar el preu que ell vulgui. No? Llavors, si hi hagués més competència, imagina't, no? Que si hi ha 20 pisos en una ciutat, doncs que 10 fossin públics i 10 fossin privats, llavors... aquests 10 privats haurien, per intentar llogar-los, haurien de posar els preus més o menys als públics.
Ja. Però jo m'imagino que la clau de tot això és el que deia Narcís abans, vull dir, és
l'oferta i la demanda.
L'oferta i la demanda, no? Hi ha molt poca oferta, continua havent-hi demanda, per tant, el que hi ha, doncs, el privat, com deies tu, doncs, va pujant preus i li van comprant el producte. Clar. Per tant, i m'imagino que és...
Perquè tots necessitem una casa, no?
Ah, correcte. Tots, i s'arriben a barbaritats de llogar, com deia també Narcís, habitacions o inclús d'arribar a vendre... arribar a llogar sofàs. És que l'altre dia vaig...
Llogar sofàs?
Sí, sí, l'altre dia vaig sentir alguna cosa molt esperpèntic i crec que no... penso que era a Eivissa? O algun lloc d'aquests.
No m'estranya, no m'estranya, sí, sí. No el pel lloc que has dit.
Que llogaven sofàs, vull dir, ja, no...
Ja no et llogava una habitació, no. Un llit, sofà. Diguéssim.
Sí, és algo tremendo. No?
Ni un llit, un sofà.
Sí, sí.
Ostres, clar, és que allà sí que és una zona tensionada. Juan Ramon, digues.
Perdón, ha habido un problema de carácter técnico. O sea, yo lo que iba diciendo es que la situación de la vivienda está relativamente resuelta en la medida en que el presidente de gobierno se comprometió a construir 800.000 viviendas sociales durante su mandato. Y esto, quiero decir, hay que hacer un cálculo muy aproximado. En España hay actualmente, en todo el territorio nacional, disperso sobre el territorio nacional, 8.100 municipios. Si tenemos 800.000 viviendas a distribuir entre 8.100 municipios, el resultado es que quedan para Vilafán unas 100 viviendas sociales. Y creo que esto es el tema... Es el tema
per Vilafán fundado. O per qualsevol municipi, no? Vols dir que no, tocarien sí, a 100.
Sí, vamos a ver, lo focalizo en Vilafán porque
sí, sí, siempre... Sí.
Hombre, naturalmente, Madrid o Barcelona... recibiran más de 800, más
de 100. Los... Bueno, que será proporcional, ¿no?, se supone.
Sí, claro, pero quiero decir, hombre, es para hacer una aproximación. Y ya sé que es un cálculo incorrecto, además lo he dicho antes, que es un cálculo muy aproximado e incorrecto, ¿no? Pero las 100 viviendas sociales se pueden convertir en 5 viviendas sociales, pero en algunas viviendas sociales, en cualquier caso, por el efecto de la justicia distributiva. Es decir, no se pueden excluir y hacer omisiones en una política como la política de la vivienda en un gobierno como el que tenemos. Entonces, a mí me parece que el problema que existe actualmente, pues dentro de un par de semanas, meses o años, se habrá resuelto por la política, por la propuesta activa y progresiva visión política de Pedro Sánchez. Me parece que eso hay que tomarlo muy en consideración. Entonces, es necesario fijar el precio del arrendamiento actualmente cuando estamos en los albores del inicio de esta nueva política de viviendas. Me parece que lo que tendríamos que comentar es qué hacen los ayuntamientos, no solo el de Vilafán, para que, Merce, no me digas que solo hablo de Vilafán, todos los ayuntamientos de España, pues para realmente volcarse en la nueva política de la vivienda del gobierno de España. Me parece que es fundamental.
Clar, jo sé que aquí a Vilafant, si no en francès em corregirà, sí que hi ha hagut 10 o 15, 15 són les cases que estan aquí prop de la ràdio, que són de protecció oficial.
Sí, bueno, això és un exemple, no?, del que deia en Juan Ramon, no?, de la necessitat de crear aquests habitatges, i entenc que s'està treballant des del govern perquè aquesta xifra augmenti en els propers anys. El que passa és que no és un tema tampoc fàcil, no és una cosa que pugui començar a construir a l'Ajuntament les cases, sinó que ha d'esperar, evidentment, que tinguin...
Clar, aquí anava jo, l'Ajuntament, quina capacitat té?
L'Ajuntament, amb els ingressos que té i la financiació que tenen els ajuntaments, jo no crec que sigui feina dels ajuntaments. Hi ha d'haver alguna administració superior que faci aquestes cases de protecció oficial.
Sí, sí, sí. L'únic que pot estar a l'Ajuntament és posar-se al cantó d'aquestes administracions i que tot el que pugui ajudar...
O ajudar la distribució, no? Que l'Ajuntament sigui la part logística de posar els seus vilatans, no?, en contacte, o fer la llista de qui compleix els requisits per accedir-hi.
El problema està que portem 20 anys, a Vilafant es van fer una altra promoció, recordo el Camp de Giners, d'unes cases de fusta. Sí. Clar, què passa? A iniciativa dels ajuntaments, però jo crec que l'administració ha estat 20 o 30 anys que no ha fet ni una sola casa, com aquell que diu. No. Clar, fins i tot quan es van donar els crèdits aquells tan importants a la banca per salvar la banca, totes les vivendes aquelles han caigut en fons voltor, de grans tenidors.
Allà era un bon moment per provocar aquestes...
Hem pagat unes cases, entre tots els ciutadans del país, hem pagat unes cases que no són nostres, que són dels fons voltors, que continuen fent negoci amb aquestes cases després del crèdit que se'ls va donar o dels diners que l'Estat els va deixar per salvar el cul.
Ells han estat rescatats i, a més, ara amb allò que han estat rescatats faran més negoci.
Exacte. Per això jo dic que ara l'administració s'haurà de posar, no podrà fer-ho en plan boig, però sí que haurà de tenir uns diners per fer... Mira, a Figueres anem a fer 150 habitatges, a Vilafant 25, a l'Escala una mica, perquè el mercat tingui habitatges, perquè el preu, amb això del tensionat aquest que han fet ara, el preu es regularà una mica. Però no hi haurà pisos per tothom, no hi haurà cases per tothom.
El problema és que aquesta mesura de la que estem parlant avui és sobre els habitatges ja existents.
Sí.
Llavors, què passa amb els que no existeixen o els que existeixen i no es posen a lloguer?
El que diu Antoni, vull dir, si regules el que hi ha però no en fas de nous, i la demanda continuarà sent superior a l'oferta i aleshores d'alguna manera s'empescaran per poder... a pujar preus d'alguna manera.
I una altra cosa important és aquest que he dit jo, que no es posen a lloguer i que potser no estan habitats. Això és un altre problema, també.
Els grans tenidors.
O grans tenidors o persones que, pel que sigui, en tenen dos o tres perquè potser no els hi surt a compte o tenen por de llogar.
Sí, però jo crec que també hem de respectar el tema de la propietat privada. Sí, sí. Si jo tinc 5 pisos i no els vull posar a lloguer, jo crec que és un... sí que hi haurà mesures d'allò de dir, bueno, pues, escolti'm, vostè com que els té tancats, pues pagarà més d'IBI. Pagarà més de no sé què. Mesures d'aquestes coercitives una miqueta...
Ja s'estan aplicant, de fet.
Perquè aquesta persona... Però clar, és que també és el seu dret. Si jo tinc unes cases que no vull llogar perquè no sé què...
És un debat.
Hauríem d'anar a veure per què no els vols llogar, perquè, no sé, jo per exemple ja tenia una conversa amb una amiga meva, deia, ostres, no sé si amb la meva parella llogar alguna cosa, dic, ostres, pots llogar això teu, no? On estàs tu ara? I em deia, ostres, no sé si llogar perquè ja he tingut molt males experiències, de que no m'han pagat, de que m'han destrossat... Clar,
però
aquí hauríem d'anar a l'arrel de per què
perquè
no vols llogar.
Això és una excusa, a vegades de desconeixença. Perquè si tu aquesta vivenda de lloguer la poses en mans de la Generalitat, ells tenen maneres de que tu...
O el Consell Comarcal,
tu no cobraràs. Per exemple, si tu vols cobrar, anem a suposar, ens ho inventem, 700 euros de lloguer, tu cobraràs 650. Però amb una assegurança de que tu cobraràs, de que la Generalitat et pagarà cada mes. I ells s'encarregaran de cobrar-ho. I si s'ha de desocupar...
Però això no té èxit.
Però no té èxit perquè la gent vol anar al màxim. No vol cobrar 650, vol cobrar els 800 o els 700. Clar, el problema que hi ha és aquest.
Tenim a disposició de la gent de Vilafant a l'Ajuntament un tècnic i una sèrie de gestions per tal que qui vulgui posar el pis en aquest règim que dius Toni, ho pugui fer. Cobra menys, tot el que tu has dit. Resultat.
Lo que ocurre con todo eso, si me permitís intervenir, es que la política de vivienda focalizada en la libertad del precio de arrendamiento, en la subida de los alquileres, en la fijación de alquileres, etcétera, es una medida política que yo creo, pero hablo de memoria ahora, que el primero que la aplicó fue Diocleciano en el Imperio Romano. El Diocleciano sacó un famoso edicto, no me preguntéis el año, pero os lo podría decir en 10 minutos, pero antes de Jesucristo, antes del nacimiento de Jesucristo, sacó o emitió un edicto para controlar la inflación en Roma, y una de las medidas que proponía era precisamente la fijación de los precios. Fue un fracaso. Y hay un libro muy bueno que yo he leído en el cual se hace una revisión de los resultados de las políticas de fijación de arrendamientos urbanos, fijación máxima, o sea, para reducir los precios, y que todas estas políticas han sido un fracaso, todas. Yo creo que tendríamos que focalizar muchísimo más la conversación y la tertulia, el debate, en cómo se consiguen construir los 100 pisos, que no son 100 pisos, Merche, no me corrijas otra vez, que no son 100 pisos, que realmente tocan a Vilafán en la política de la vivienda de Pedro Sánchez. Yo creo que es mucho más realista esto. Y esto se consigue cogiendo el teléfono y hablando pues con Madrid, con el Ministerio de la Vivienda, con Pedro Sánchez, o bueno, con las medidas, con los cauces políticos oportunos.
Però sí. Quin és el problema que hi ha ara, que ni tan sols la privada, perquè estem parlant molt de la construcció de vivenda per part de l'Estat, la Generalitat, una administració pública. Però què passa amb els propietaris privats? Per què ara les empreses privades, els grans tenidors, la gent que té diners, no inverteix en el totxo, no inverteix a construir pisos per llogar-los? Què passa? Aquí jo crec que alguns hauria de donar la clau de per què abans hi havia empresaris que construïen edificis i els posaven de lloguer i ara no n'hi ha aquests empresaris. És que no es construeixen pisos ni per vendre. Fixeu-vos que si ara busques a Figueres i al voltant obra nova, un pis nou que vulguis comprar-te, és que gairebé no n'hi ha. No veiem cap grua a Figueres.
El problema que planteas es un problema bastante distinto, quiero decir, la falta de incentivos a la economía y la falta de seguridad jurídica para la inversión en España. Quiero decir, es un problema que realmente tiene incidencia en el mercado inmobiliario, como bien dices, pero que es un problema muy distinto. Quiero decir, el problema aplicado al derecho de la vivienda constitucional, un derecho que está fijado en la Constitución española, bueno, la solución en el entorno político actual está mediante la construcción pública de viviendas. Y esto es una cosa que tenemos un presidente de gobierno que se ha comprometido a hacer 800.000 viviendas, tomémosle la palabra y pongamos en marcha las medidas oportunas para que Vilafán consiga los famosos 100 pisos, que no es la cifra correcta. O sea, Francesc, no me corrijas, sé que no corrijo.
Ah. Ya, bueno.
Pero en mi caso.
Pero bueno, que sí, que puede ser. Que puede ser que por primera vez esté de acuerdo contigo, Juan Ramón.
¡Oh!
Eso lo celebramos.
Home, avui hem d'obrir una ampolla de cava, perquè...
No, perquè és veritat, vull dir... La qüestió és...
Serà perquè no he tomat cafè.
Ah, serà per això.
Pot ser. Clar, però jo penso, s'ha de construir... O sigui, jo penso que abans de començar a construir més, o aquests 100 que diu el president del govern que farà, potser hauríem de mirar els que ja hi han, o si no tenen propietari o són de fons voltors, intentar doncs, que passin a ser públics d'alguna manera abans de construir-ne més, no? Perquè potser en construirem 100 més i resulta que ja els teníem construïts i estan buits i s'estan caient a trossos.
Meche, tienes razón, pero contra más pisos haya, más bajará el precio.
Això sí.
Porque la oferta será mayor y entonces conseguiremos realmente el efecto rebote será que bajarán los precios de los arrendamientos públicos y privados, los
Pero
dos.
En la costa serà difícil,
sí,
perquè
del lloguer turístic.
Hi ha el problema del lloguer turístic. Clar, el que té una vivenda a la costa, resulta que si la lloga des del mes de març o des de l'abril o maig fins a l'octubre a 1.000 euros a la setmana, un exemple, un apartament a Cadaqués o a Roses o a l'Escala, clar, si contem setmanes, tenim unes 30 setmanes, farà 30.000 euros, així a la Mossa Groda, perquè també hi ha despeses, però bueno... Uh-huh. Ell calcula que fa 30.000 euros per llogar-ho aquest any, mentre que si tu el llogues a 500 euros al mes, fa 6.000. De 30.000 a 6.000 hi ha un benefici enorme. Llavors, mentre això de l'Airbnb i tot això no es controli una mica més, serà impossible.
Tienes razón, pero esto es un tema que puedes leer en el último informe de estabilidad financiera del Banco de España y más o menos refleja lo que tú has dicho ahora. Es decir, es verdad, lo que ocurre es que en la práctica se puede decir que hay dos mercados inmobiliarios en los municipios costeros. el turístico y el nacional. Entonces, no es el mismo problema para un municipio turístico o para una vivienda en un municipio turístico que fuera del municipio turístico.
Però clar, és un problema quan les persones que viuen en aquell municipi, conec molts municipis de cosa d'aquí a l'Alt Empordà i conec gent doncs, que és d'allà, que volen, no sé, que a certa edat, no? Vius a casa dels pares i a certa edat vols anar a emancipar-se i que no poden perquè en aquell municipi perquè no hi ha pisos que puguin llogar tot l'any. Només hi ha pisos o bueno, sí, només hi ha pisos de lloguer turístic. Digue-li Roses està difícil, digue-li Cadaqués, per exemple. Jo,
bueno, clar. I de fet, si t'hi fixes, també amb el nostre poble.
O l'Escala, també.
No, però fixa't en el nostre poble.
Vilafant.
Vilafant no és un poble coster, no és un poble turístic. Però és veritat que és difícil per la gent jove trobar habitatge.
Dono fe.
Sí. Per tant, també hi hem de treballar en aquest sentit, no? També, perquè si no, si no aconsegueixes que la gent jove se t'aquedi aquí al poble i se te'n va, és una mort denunciada, no?, de gent del poble. Per tant, no tan sols el problema està en els que hi és i que hi ha els temes turístics. També en segons quins pobles hem de treballar en aquest sentit. No?
També és veritat que Vilafant és un municipi amb molta casa, bueno, amb jardí, no sé, no? I que potser...
Però poder s'haurà de fer un replantejament i en alguna zona poder, no dic de començar a fotre blocs de pisos, ni molt menys, però poder sí que alguna altra estratègia per tal de que, bueno, els preus siguin més assequibles per la gent.
Però lo importante en todo lo que dices es que contra más pisos haya, más oferta habrá y más bajará el precio de arrendamiento.
Sí, claro.
Es decir, es un poco... Y esto lo aplicas en la costa igual como lo aplicas en el interior, igual como lo aplicas en las grandes ciudades. Mm. Es decir, es una cuestión de mercado. Es un estudio de mercado bastante, bastante claro, ¿no? Bastante directo.
Digues, Narcís.
La pujada de preus no solament és en la vivenda, sinó que per mi és general, perquè l'alimentació ha pujat una barbaritat. Els supermercats han pujat potser un 20% en molt poc temps. I això, unit a que els salaris de Catalunya són, encara que la mitjana em sembla que està per 32.000 euros per persona, doncs hi ha moltíssima gent que no arriba ni als 1.000 euros al mes. I per mi, intentar un topall d'un 30% del salari amb aquests sous tan baixos és impossible.
Clar, perquè llavors el lloguer que hauria, a quan hauria d'estar, no? Perquè, clar,
300 euros.
Llavors el propietari hi estaria d'acord? Potser per això que dèiem, doncs no el poso a lloguer, si només hi puc guanyar 300 euros, si hi ha aquest topall, no?
I encara hi ha una altra cosa, perquè pocs pisos de lloguer aquí hi ha. Quan en surt un de lloguer, hi ha 40 persones el mateix dia que l'estan mirant i algú se'l quedarà. No baixaran els preus perquè si aquest no hi arriba, ja hi arribarà algú.
I si aquí afegim un altre factor, que jo crec que també és important o interessant de la nostra cultura de l'habitatge, també la cultura de la compra enfront a la cultura del lloguer. Potser per això tampoc...
No?
Exacte, sí. La cultura de la propietat enfront a la cultura de lloguer. Jo he estat molts anys de lloguer fins que he pogut comprar, però que sempre tens com l'aspiració, no? de comprar.
I la cultura de pisos i cases grans. Perquè hi ha molt de països que quan la gent se va fent gran tenia una casa molt gran i la ven i se'n compra una de més petita i aquí sembla que com més gran millor i el pis com més metres quadrats millor.
També ens hem d'anar acostumant a poder transformar baixos en vivendes. Aquí tots els baixos són són locals comercials. Si anem a Figueres, hi ha una quantitat de botigues tancades que la gent encara els té al lloguer pensant-se... Clar, si ho llogues com a vivenda, faràs 500 o 600 euros, perquè molts són vells, o hauràs de reformar-ho i gastar-te uns diners, però si ho llogues com a botiga, demanes 2.000 euros. Clar, hosti, és que per pagar un lloguer de 2.000 euros, més la llum, més no sé què, t'has d'arriscar molt a muntar una botiga, eh?
Sí, sí.
El mateix passa a la Jonquera. Quan a través del pas del temps l'economia va transformant els pobles, pues, se passa d'un carrer major, que era el centre de la vida, econòmica, a una nacional que s'hi torna després, i després s'hi passa a uns grans polígons i superfícies comercials, que és en allà on hi ha la vida econòmica del poble. I si no es poguessin fer tendres a l'interior d'un poble, pues seria molt bona idea fer-ho condicionar els locals comercials com a habitatge.
Clar, però també és important que hi hagi comerç, no? I ara li passo la pilota a en Francesc Gaspar, no? Precisament doncs, ell treballa en temes de promoció econòmica, perquè també és una mica el que deia Narcís, els comerços fan vida també, no? Si només és residencial, falla sí. Alguna cosa.
Sí,
a ver, la impresión que uno tiene aquí en España cuando viene de fuera siendo español es que realmente la crisis es profundísima. Quiero decir, hay una serie de... Bueno, hay fotos de Nueva York durante la gran crisis de los años 30 del siglo pasado, en los cuales se ve una serie de locales cerrados, ¿eh? Y aquí en España, en Figueras, desde luego... En Vilafán no lo he visto tanto porque no me he paseado tanto, pero desde luego en la promoción del comercio es muy importante. Yo estuve hasta ayer, o sea, yo hoy no participo presencialmente en la tertulia porque ayer llegué a medianoche de Fontainebleau, en Francia, donde he ido a pasar unos días, y realmente Fontainebleau es un lugar en donde tienes... un comercio junto al otro, ¿eh? Y se nota pues que hay una bonanza económica muy importante en aquella región, en aquel pueblo, es ciudad, yo creo ya, que realmente llama la atención. Entonces, hablábamos antes de seguridad jurídica, seguridad económica, garantías económicas, es decir, todo esto va vinculado. Y yo creo que la conversión de los locales comerciales en viviendas, hombre, es una medida política que debería analizarse. Yo no me pronunciaría ni a favor ni en contra en este momento, solamente digo que reduces la libertad de mercado, reduces el mercado comercial de los pueblos.
Francesc?
Sí, evidentment. Vull dir, el que passa que cada poble...
Clar, té la seva idiosincràsia.
Sí, no podem comparar el comerç a Vilafant amb el comerç poder amb un poble que estigui allunyat d'una ciutat gran, o d'una ciutat mitjana com Figueres, no? És evident. Però sí que van sorgint, com veieu, en mitja hora que hem pogut parlar, van sorgint idees, no? Van sorgint coses que es podrien, si més no, d'aprovar de fer. La pregunta és per què
es fan.
I suposo que...
Perquè nosaltres no estem al capdavant.
No, però suposo que a algú no li deu interessar que es facin totes aquestes...
Home, mireu ja com es fan les coses. Resulta que la Generalitat es posa a remenar els pisos per fer un topall al lloguer i el primer que fa és Barcelona. O sigui, Catalunya acaba l'Hospitalet. Això està clar.
De fet, la primera llista, els colors,
fan una llista
l'àrea metropolitana.
Exacte, i fan una llista i no posen els municipis de la costa on tothom sap que si tu vols anar a treballar de cambrer, per exemple, tu et criden d'un restaurant de Roses o de l'Escala o de Cadaqués, per anar a treballar de cambrer, no trobaràs un pis de lloguer per viure allà i treballar allà, perquè allà els pisos es lloguen a 1.000 euros la setmana, com poso com a referència, perquè són de sector turístic. O sigui, el que tenen al despatx de la Generalitat a fer això no se n'adona que el primer que s'ha de topar és a tots els municipis turístics per al tema dels Airbnb i tot això. Abans l'hostaleria, els hotels, no tenien la competència que tenen ara. Ara tenen competència, bueno, bestial amb el tema del lloguer turístic. Abans els hotels a l'estiu emplenaven, com aquell que diu, des de maig o des de... Sí, de maig a octubre
els
emplenaven.
Els ha sortit una competència molt forta.
Una competència superforta.
Hi ha molta gent que li agrada viatjar així.
Clar, però aquesta competència resulta que perjudica el municipi perquè tu no podràs anar a treballar a Roses o a Cadaqués o a l'Escala perquè no trobaràs una vivenda de lloguer per tot l'any perquè la gent no et llogarà un pis per 600 o 700 euros, o el que sigui, tot l'any, perquè ells saben que a les setmanes d'estiu lloguen el pis a 1.000, 1.100, 1.200 euros una setmana. Llavors, el que ha fet això se n'ha adonat ara, dos mesos després, de que havia d'incloure Cadaqués, havia d'incloure no sé què en aquest topall.
Roses, l'escala Castelló d'Empúries.
O l'escala Castelló d'Empúries. Home, sisplau, n'hi ha per llogar-hi cadires amb l'administració pública d'altes esferes. Jo crec que haurien de deixar i haurien de sortir més a conèixer el territori i passejar-se per les ciutats i els pobles de Catalunya.
Clar, jo crec que tampoc ha sigut fàcil la primera llista, perquè pel que he llegit, quan es va fer aquesta primera llista de topall d'aquests 100 i pocs municipis, i ara s'hi afegeixen aquests 130 més, crec que això fa mesos i mesos que es va fer aquesta llista i tot just es va començar a aplicar fa cosa d'un mes. No sé si potser van dir, va, anem a fer els que tenen més urgència o anem a fer l'àrea metropolitana de Barcelona, que és on més gent viu, i després anem afegint a poc a poc, perquè ha sigut un tràmit complicat.
Jo crec que han anat més pel volum, sí, per la quantitat, que no per la qualitat, diguéssim, no? Han anat a poder a primer a Barcelona, que és on té més gent hi viu. De totes maneres, hauríem de realment... aquest topall vol dir que tu el preu de lloguer no el podràs posar el que tu vulguis, sinó hi haurà un índex, no?, que te dirà, mira, des d'aquí a aquí és el que pots d'allò. No? Hi ha una sèrie de condicionants, de si fa més de 5 anys que el tens tancat, de que si tens més de 5 pisos o més de 10, etc. etc. No? Però el que es busca realment és que no hi hagin grans tensions a l'hora de posar del preu. No?
Clar, però...
Jo crec...
Digues, Juan Ramon.
La pregunta que se plantea con lo que acabas de decir, Francesc, es saber si el tope máximo de precio de arrendamiento de alquileres se aplica también a los turistas. Es decir, ¿será que a partir de ya el piso en Rosas tendrá que arrendarse durante todo el año por los 500 euros al mes que decíamos, era una de las cifras que se han dicho? Uso una cifra otra vez como ejemplo. Es decir, ¿podrá el parisino de turno venir a Rosas durante 2 semanas por 250 euros, que es la mitad de 500 euros, que es el tope máximo en la fijación de arrendamientos? Me parece que esto hay que analizarlo también, y me parece que no sería una ventaja para los pueblos costeros.
Pel que jo he llegit, no afectaria els pisos turístics.
Jo tampoc. Jo, per el que he llegit, no crec que afecti.
Clar.
No, i la trampa que estan fent ja, que sortia ahir a televisió precisament, d'alguns llogaters que per no fer contracte nou volen fer allò de intentar que facis una pròrroga del contracte per continuar
per
cobrant...
Per no aplicar-li el topall.
Per no aplicar el topall. O sigui, a tu se t'acaba el contracte, que són 5 anys, i estàs pagant 850 per un pis que el topall ara diu que has de cobrar 700... I l'arrendatari el que fa és intentar que faci una pròrroga d'aquell contracte, que és il·legal, per continuar-te cobrant el mateix.
Si està d'acord el llogater, no? Perquè, és clar, si el llogater no està d'acord, marxarà.
Bueno, marxarà, si s'ha acabat el contracte.
I per força n'haurà de fer un de nou la persona que vingui, llavors.
Sí, però ja li cobrarà igualment el topall. El que passa que ell intentarà que el que està ara, que estàs bé i estàs còmode i tens els teus mobles i bé saber que estàs a casa teva, per dir-ho així, encara que estigues de lloguer, li sigui una molèstia marxar a buscar un altre pis i dir, bueno, pues ja ho pago. I ell continuarà cobrant el mateix. Aquest país és el país de echa la ley, echa la trampa.
De totes maneres, fer tot això i que després encara continuem tinguent el que deia la Mercè, pisos buits en mans de grans tenidors o directament de bancs, és el que més indignant.
No, i que tu, per exemple, no, estiguis fent un esforç. O sigui, jo, per exemple, sóc afortunadíssima perquè he tingut la sort de poder comprar. He estat de lloguer un temps, després l'he pogut comprar i sóc afortunadíssima perquè... Ostres, no, dintre del que cap no és car el que he comprat, no? Per la zona que estic.
Vilafant?
Sí, a Vilafant, al Camp dels Enginyers.
Diu val, això.
Sí, al Camp dels Enginyers. Soc afortunada de poder viure a Vilafant i l'habitatge que vaig tenir al preu que l'he tingut. Però, clar, imagina que tu estàs amb l'esforç que tu estàs fent, amb el que t'ha costat, perquè m'ha costat, i veus que al costat, o no sé quants metres, hi ha un bloc buit... I dius, ostres, aquí podria viure jo, la meva veïna, la meva amiga i l'altra companya que també està buscant.
Clar, ho poso d'una altra banda, de la persona que lloga. una persona que no és un gran tenidor, que té un pis, heretat de no sé què, de no sé qui, i bueno, que li diguin, bueno, pues has de contenir-te. Dius, vale, vale, pues ja em continc per tal del bé comú. Però és que ja, després veus aquest bloc que està en mans de Llonsis, del banc fulanito, que no
el posa a lloguer.
Que no el posa a lloguer perquè, bueno, ja, mira... Ja,
més igual.
Més igual, ja vindran temps millors. Clar, això és el que és injust, no?
Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem. Va, vinga, fins ara mateix.
Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
Toda la noche es que voy a la disco a perrear.
La ràdio que ens uneix.
Yo sé que te voy a joder, recordarme las canciones tristes.
La teva companyia diària.
En el cual toca un diluvio, otra vez te viene cada vez más, yo te estudio, y hasta que salga.
Un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
Descobreix la revolucionària màscara My Mask d'Optipunt Doctor Zaben. Una innovadora eina de llum dissenyada per alleujar els símptomes de l'ull sec, vermelló, picor i visió borrosa causat per factors com l'ús extens de pantalles digitals i altres condicions mèdiques. La llum vermella modulada, My Mask, millora la producció de col·làgen i elastina, una solució única amb un enfocament integral per millorar la salut ocular, proporcionant una resposta eficaç a les necessitats dels nostres ulls en l'era digital. Demana ara cita a Optipunt Doctor Zaben a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres, al 972 50 63 86 i a xarxes socials.
27a trobada gegantera a Vilafant.
T'esperem el diumenge 21 d'abril. Ens trobarem a les 11 a la plaça Rajolers, on plantarem els gegants. A 11:45 començarem la cercavila pels carrers de Vilafant. No et perdis la trobada gegantera de Vilafant. Hi participaran les colles de l'Escala, Cursà, Roses, Castelló d'Empúries, l'Estartit, el Banyà, Llers, Mollet de Peralada, la Canya i la nostra colla, els Rajolers de Vilafant. Vine a gaudir de la cultura popular. Vine a gaudir dels gegants.
Aquest estiu, apunta't a un cos 10. A Perruqueria i Estètica Estras 34 de Figueres, redueix greixos, toxines, prevent la formació de varius i elimina la pell de taronja amb la presoteràpia d'última generació. Vine a Estras 34, al centre de Perruqueria i Estètica del carrer Empordà 34 de Figueres. I si dius que has escoltat aquest anunci, t'obsequiarem amb una sessió gratuïta. Amb Estras 34, digues adeu a les cames cansades.
Acte de retorn simbòlic del veí de Vilafant, Rafael Salagrau, a Vilafant. Aquest dissabte 20 d'abril a les 11 del matí, el Racó del Trull rebrà les restes d'aquest vilafantenc que va ser fusillat el 1940 a Paterna, València. Després de l'obertura de la fossa 126 i de les investigacions històriques per identificar-lo, passarà pel municipi on va viure, per després ser enterrat amb la seva família a França. Un retorn que ens permetrà fer un pas més cap al restabliment de la memòria històrica.
Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972 507 750. Gestoria Fernández. Sempre la professionalitat al seu servei.
Ens hi tornem a posar aquí la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, un espai patrocinat per Gestoria Fernández, que els ofereix homologacions de vehicles de transports nacionals i internacionals. Mira, estàvem parlant d'habitatge a la primera part i ara volia parlar de piscines. Mira, hem passat de tenir una casa a tenir una casa amb piscina. Clar, jo llegia ahir el tema de les piscines de cares d'aquest estiu. No sé, jo crec que ja estem al mes de juliol. No sé si teniu aquesta sensació.
Ah, la sensació de, pel temps.
Sí, sí, sí. Hem fet un salt temporal aquí d'estar allà al mes de juliol. La calor que està fent és abismal i s'està parlant, no?, amb el tema de la sequera que estem tenint, que no està plovent, i tenim aquesta poca aigua. Què passarà amb les piscines, si es podran obrir? Llegia que es podrien obrir les privades si es deixaven fer per ús públic. Sí, jo també vaig posar aquesta cara, Francesc.
Què vols dir, que obriràs a casa teva qui tingui piscina i entrarà...
Això també vaig pensar, jo suposo que referia més a potser
a piscines... A les comunitàries.
Sí, no? O comunitàries o piscines, suposo que també, no sé, un hotel, no? Que pugui obrir-la als clients que no siguin hotel. M'agradaria que estigués l'Eva aquí perquè, clar, imagina't un càmping que l'hagi d'obrir a persones que no siguin del càmping. Complicat, eh?
No, li fots el negoci una mica en l'aire, no?
Clar, per això. Que...
Bueno, no, poder no, perquè si entra més gent,
potser consumiran...
No sé, no, la veritat és que aquesta...
És complicat, perquè clar, si jo sóc ric i tinc una piscina i una casa d'aquestes fantàstiques...
Has d'obrir casa teu i convidar-los.
No, has de convidar els veïns a que vinguin a banyar-se perquè em deixin tenir la piscina?
No, és el que estava preguntant jo.
Sí,
no,
de fet,
no acabo...
el titular no especificava massa, deia que les piscines privades es deixarien obrir, sí, els hi donaven un ús públic. Què vol dir un ús públic? No ho sé.
I després, la pregunta és, si jo sóc pobre i només tinc un petit pati i puc muntar una piscina aquestes inflables o una piscina aquestes desmuntables,
home,
petita...
Home, jo la monto i la deixo que obro casa meva i que vingui.
La pregunta
és,
el veí del costat que té una piscina de 14x8, fantàstica, pot posar aigua i banyar-se i jo no puc muntar la meva? Que és de 3x3? Clar, l'incògnit, això.
Grans preguntes, Toni.
Has de deixar venir algun veí i te l'autoritzaran.
Te l'autoritzaran si dius, no, mira, és que serà comunitària, no? És que la farem servir tota aquesta reglera de cases.
Però voleu dir que el gran problema és aquest? És que jo no sé.
És que tot això està molt mal plantejat, sí. Perquè ja l'anunciat de la notícia està molt mal plantejada.
Les piscines privades podran omplir-se si són refugis climàtics oberts a tothom.
O sigui, a casa, la pregunta és, a casa dels consellers de la Generalitat, que més d'un tindrà casa en piscina, convidarà el poble a anar a banyar-se?
Jo crec que això te contestaran, ràpidament.
Senyors consellers que tenen piscina, truquin-nos i digui'ns com funcionarà això, no? Perquè, clar, ha de funcionar com a refugi climàtic.
El que sí que és molt important és que se deixin obrir les piscines municipals,
sí.
Perquè això és fonamental amb la calor que fa, i això sí que és
això
un
sí
refugi,
és un refugi
climàtic.
Exacte, aquest sí que és un refugi climàtic. Ara, tot això de les privades jo ho trobo inclús una miqueta, no sé.
Sí, per això jo vaig treure el tema, perquè dic, no. És una mica rocambolès, i dic, que m'il·lustrin els meus tertulians, perquè... No,
Juan Ramon, que tiene una piscina de 20x15, sí? Olímpica, ¿invitará a los vecinos?
No, els tertulians del dimarts. No ho sé si té una piscina de
30x15.
Jo crec que s'ha passat per no obrir la piscina de 30x15, està clar. Aquí posa un acord amb l'Ajuntament per l'ús públic obert a la ciutadania en termes que els municipis pactin amb els privats. Suposo que, per exemple, imaginem-nos que, no sé, que hi hagi un municipi que no tingui piscina municipal i que hi hagi un hotel que sí que en tingui i que acordi amb l'Ajuntament que podrà obrir-la perquè puguin anar-hi els ciutadans, suposo que també amb un preu públic. O...
Però ja els hi deixaven obrir, no? A canvi d'una sèrie d'estalvis per un altre cantó, no? Si no me'l recordo, no? En els hotels i en...
Però clar, suposo que si han d'omplir-la de nou, és molta aigua, una piscina. El d'aquest parla de piscines particulars, comunitàries, d'establiments turístics com hotels i càmpings. Veus? Per això jo deia que volia que l'Eva estés aquí, perquè no, que acordés ella amb l'Ajuntament de l'Escala que, no sé, o potser poden determinats dies o determinades hores a canvi de que els hi deixin omplir, no sé, i obrir.
És complicat perquè es fa
si
la llei
aigua,
es fa la llei ambigua, ho entens i no ho entens.
La llei ha de ser molt clara.
Sí, hauria de ser molt clar i no es fa. Sí, però no.
Es podran omplir i reomplir-se amb quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l'aigua.
De vegades sembla que anem a buscar més el titular i que surti les notícies, sí. Que no per realment l'efectivitat.
Per veure que es fa alguna cosa. Sí. Diguin, no, és que no estem fent res. Mira el que estem fent.
Juan Ramon, va.
Juan Ramon, va, ens convides a la piscina o no?
Yo sí, yo os invito a mi piscina, pero lo que pasa es que no traigáis el traje de baño porque no tengo piscina. O sea, así os ahorráis ya
el disgusto.
La frustración. Yo creo que el problema este de las piscinas es un problema que viene dado por la falta de previsión de un plan hidrológico y de una política hidrológica racional en España. Quiero decir, el problema de las piscinas no es tal, porque quiero decir, no es una ficción en la gestión de las piscinas que hemos de desarrollar a partir de una situación de sequía, de carestía de agua, de una situación pues que era perfectamente previsible. Es decir, el hecho de que no haya agua en este año 2024 seguro que se había previsto por parte de los científicos, que saben muy bien en qué zona climatológica se encuentra España, y sobre todo las regiones mediterráneas, en donde las sequías son frecuentes. Es decir, ahora este año, ¿qué ha ocurrido? Pues hombre, que ha llovido un poco menos, se ha gastado un poco más de agua, política inmigratoria, y entonces pues nos encontramos con el tema de las piscinas. Pero es que el problema de la piscina tiene un impacto también en el mercado inmobiliario. Es decir, si a mí no me dejan llenar mi piscina o tengo que invitar a los vecinos a bañarse en mi agua y a mearse en mi piscina...
Home, però no tothom ho fa, això de pixar-se a l'aigua.
Jo, per conseqüència, me vendo la casa i me voy a cualquier país aquí de las cercanías en donde pueda utilizar mi piscina a mi gusto. Quiero decir, estamos una vez más creando unos debates que están muy alejados de la realidad. Es decir, si yo no puedo llenar mi piscina en Ampurria Brava o en Rosas o en Cadaqués, oígame, el año próximo no voy ni a Ampurria Brava, ni a Rosas, ni a Cadaqués, porque tengo suficiente dinero, asumiendo que sea yo el que hable o que sea el autor de este razonamiento, y me voy a un sitio donde yo puedo banyar-me d'on quiero i com jo quiero.
Clar, però el problema és si tu vius aquí i no tens aquests diners per dir, doncs mira, me'n vaig a un altre lloc, no? Jo, per exemple, fa dos estius vaig muntar una piscineta d'aquestes que diu Antoni, de 4x4, d'aquestes de lona, petiteta, i va fantàstic per als nens i per refrescar-se, i més tenint en compte el
raonament... Refugi climàtic!
El raonament que hem fet al principi, que sembla que estiguem a mes de juliol i estem a 16 d'abril. O sigui, si a 15 d'abril ens estem asfixiant de calor, imagina't els mesos de juliol.
Jo ho tinc molt clar, l'emplenaré i després tiraré un parell de quilos de sal i diré que és del mar i ja està.
Sí, perquè el tema de que és aigua del mar sí que és diferent, no? El tema
o si la compres, no? Resulta que si tu encarregues una cuba d'aigua i t'emplena o t'omple la piscina i pagues 600 euros... Sí, però bueno, és aquesta aigua igualment l'haurà tret d'algun lloc.
O sigui, ja has estalviat aigua si ets pobre.
Ah, exacte.
Seria aquesta la conclusió?
Aquesta és la idea.
Si ets ric, no cal que estalvis aigua?
Si ets ric, no cal que estalvis aigua i pots tenir 50 pisos tancats perquè no necessites els diners i moltes coses més. O sigui, això són mesures de pobre, que dic jo. Mesures de pobre.
També hi haurà limitacions d'aigua pels turistes. Pues aquí no sé jo com anirà aquesta temporada turística i com afectarà.
Els hi posaran menys aigua en el Ricard.
Consum màxim de 115 litres per persona. No sé si és molt o poc. Com ho controlaràs, això?
Sí. Hi ha un tio de la Generalitat que ve i mentre es dutxa...
A cada dutxa
posen una persona.
Jo suposo que els hotels...
Quan et vas a dutxar, va comptant. Tantes hores... Primer han fet un estudi per saber. Primer, sense ningú a la dutxa, han obert la dutxa i diuen... Aquesta... I han omplert una galleda i diu... Ha tardat 2 minuts en omplir la galleda. Vol dir que 20 litres que porta la galleda per 2 minuts. I llavors saben que tu has d'estar... 10-12 minuts dutxant-te. Llavors, saps aquells rellotges del... quan fas allò els escacs? Quan jugues als escacs, prems, et poses a dintre, et dutxes i després, no sé, és que la veritat... A veure, vamos a dejarlo.
Notis el to irònic d'Antoni Guerrero.
És que jo hi ha coses d'aquestes... Perdoneu-me.
No, però potser els hotels hauran fet mesures, no sé, l'Eva explicava l'altre dia aquí...
I tallarà l'aigua al client.
No, el tema de posar polsadors, per exemple, no? Perquè no ragi tant l'aigua...
Un hotel de 5 estrelles, si em posen pulsador a la dutxa, l'any que ve no em veuen. Això està clar, eh?
Es nota que té diners, home, Francesc.
Esto... A veure, jo...
Ell va hotels de 5 estrelles.
Hi ha coses que no es poden acceptar.
També. Pensió en Maria Marta, eh? Pensió en Maria Marta, que et cobren, no sé, 40 euros l'habitació i la comparteixes amb 4 persones més. Doncs, bueno, si et toca dutxar-te i a pulsador, mira. Però si jo vaig a un... No, a veure, i a més, jo estic segur que cap hotel, no de 5, sinó de 2, 3 estrelles, els banys de les habitacions... No tenen pulsadors.
L'Eva parlava de per rentar...
Els plats, un càmping, una cafeteria... Jo ho veig molt bé que tinguin pulsador. Al cine, llocs així una mica públics, entre comets. Pobres, que van els pobres.
Els rics com tu.
Els rics?
Jo crec que tant rics com pobres hauríem d'estalviar aigua. I així potser aniríem una mica millor, perquè en tenim molt poca, realment.
Els rics no tenen temps d'estalviar aigua, perquè estan pensant com... fer diners amb els pobres, cony, hòstia.
Però, a veure, el que sí que està clar és que estem en una situació que aquest estiu no sé com es
podrà... Que no arribi tot això ja no un consell, sinó una obligació. Vull dir, totes aquestes coses de, que ara, bueno, ens ho fem així amb una miqueta més de broma, que no arribi un moment que ens diguin no, ara ja no. És que ara, ja, mira, ara ens reixerà aigua 3 hores al dia o 4 hores al dia i t'espaviles, no sé.
Aparte de la visión administrativa política que tenéis todos, quiero decir, hay una realidad y es que el pantano de Boadella, que ya sé que Mercè me corregirá con el nombre y no sé cómo se llama,
Darnius Boadella.
Darnius Boadella, gracias. O sea, el pantano de Darnius Boadella el miércoles de la semana pasada estaba a un nivel de 11% de la capacidad de la
es preocupante.
Ya es el problema,
Es decir, dentro de 3 semanas o dentro de 6 semanas o dentro de 8 semanas no habrá agua. No habrá agua, tendremos que buscar soluciones.
Pero hem de pensar que estem a l'abril, ¿no? Abril aguas aparte, mil.
Aparte de llenar las piscinas y aparte de la ducha que todo el mundo se toma cada mañana, hay una realidad.
No pasa nada, Juan Ramón.
Yo no ducho cada día,
Juan Ramón, no pasa nada. Créeme, yo tengo un primo con mucho dinero que monta desaladoras y que paga campañas políticas. Se acabó el tema. Habrá agua para todos. No te preocupes.
No, tampoco es que sean tan ecológicos.
El turismo me parece muy divertido, pero quiero decir, es que seamos un poco realistas, que no cuesta nada ser realista, incluso en España.
Però és que el que pot passar és això que deia en francès, no? Que només puguem...
La disponibilidad de agua no es ilimitada.
No está...
Y no es ilimitada, lo que tenemos que hacer es un plan hidrológico nacional que funcione.
Jo us diria que no us dutxeu cada dia.
Dia no. Aneu por ahí amb una pudor, mare de Déu.
I compreu perfum i desodorant. Perquè no hi ha
tornarem aigua. A l'edat aquella del 1700 o no sé què, que ens posaven aquelles perruques i allò, mare de Déu. Pintant, la cara pintada.
Si no hi ha aigua no ens podrem dutxar, no ho sé, està claríssim. Nosaltres ho hem de deixar aquí. No sé si ho hem resolt o ho hem empitjorat, però tornarem demà amb els companys del dimecres amb el suport de Gestoria Fernández al carrer Eres de Vila, número 36 de Figueres. Passeu molt i molt bon dia. Adéu-siau.
Adéu, bon dia.
Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández, sempre la professionalitat al seu servei.